Escoltes a mig matí.
Dimecres més encetem Tecnologia al dia amb Raül Riera. Bon dia, Raül.
Hola, bon dia.
Com tenim la tecnologia? Avançant, no?
Bé, bé, punta. Tecnologia punta.
Avançant?
Sí, sí, avançant molt, avançant molt.
Avança, avança.
La veritat, sí. A vegades tant, tant, que esgarrifa una mica. Però...
Esgarrifa una mica, és veritat. És veritat, però... és veritat.
Sí,
doncs,
sí, sí.
Per on comencem avui?
Mira, començarem pels patinets, però una cosa que hem comentat abans,
sí.
ja que ho hem comentat, doncs mira, començarem per aquí. I és que els patinets hauran de portar un certificat de circulació al 2027. Així doncs es podria definir la situació, no? que es comença a regular, però tampoc massa, no? De moment, aquests vehicles de mobilitat personal, després de que el govern publiqués al BOE els nous requisits, no? que havien de tenir, havien de complir els futurs vehicles de mobilitat personal, els BMP, i bé, doncs sí, tenien alguna espècie de regulació, però de moment tampoc massa. I doncs bé, doncs sembla que a partir del 2027 és això, no? Hauran de necessitar un certificat de circulació. Posa a partir del 2024 com a molt aviat, i és que a partir del 22 de gener del 2024 tots els patinets nous homologats al nostre país hauran de comptar amb aquest amb un requisit, que és que necessitaran tenir una placa metàl·lica i un codi QR que no serà d'obligat compliment fins, com diem, com a mínim dintre de 2 anys.
Mm-hmm.
Però bé, doncs, com a mínim ja començaran a estar com a senyalitzats. Serà com una espècie de matrícula, no?
Sí.
Una espècie de codi de cada patinet tindrà que tenir el seu registre, no? I doncs, perquè circulin en aquests moments sense aquesta informació, no serà obligatori implementar-la en el patinet fins al 22 de gener del 2027. A partir de llavors, tots els vehicles de mobilitat personal hauran de poder mostrar aquestes certificacions, no? Perquè doncs hauran de tenir també, segons els quilos, la potència que té el patinet i de més, hi haurà doncs unes especificacions i un control, no? Però bé, en tot cas, doncs que sapigueu que ja s'està començant a regular tot això. Jo crec que van una mica lents i també una mica tard,
sí.
Però com a mínim ja s'està començant a regular, i doncs sembla que es necessitarà un permís de circulació, i de més, cada patinet tindrà alguna espècie de matrícula, no com una matrícula d'un cotxe, no? que o una moto, no? Com ens estem acostumats a veure, sinó doncs algun petit codi QR doncs per identificar també el patinet.
També doncs jo crec que és,
al final són vehicles com qualsevol altre, no?
Clar, evidentment. Ocupen via pública, també són un perill.
Sí.
Vull dir, no ho sé, s'ha de regular d'alguna forma, no?
Sí, sí. O sigui que bé, doncs veurem com va. I mira, Sònia, canviant una miqueta de tema... llegiré el titular d'aquesta notícia, val? 3.000 milions de dòlars per la vida eterna. Què et sembla?
No sé.
Bé, doncs estem parlant...
Espanta una mica, en
sí,
principi.
Parlem d'una startup, val? Aquesta, jo crec que això ja ho hem vist en alguna sèrie, en alguna pel·lícula així de ciència-ficció i de més, però bé, sembla que s'està fent una miqueta realitat. Parlem d'una startup que es diu Altos Labs, val?
Sí.
I d'aquesta startup somia amb la reprogramació celular, val? Així que, doncs bé, ja podeu apuntar aquest nom, Altos Labs.
Sí, sobretot.
Va ser creada a principis del 2021 i bé, doncs està reunint una espècie de dream team, no?, de científics per aconseguir un propòsit del més ambiciós, revertir l'envelliment celular, val?
Sí.
Només ha passat un any des de la seva posada en marxa i doncs ja s'han anunciat aquesta passada setmana un important pas, una enorme ronda de financiació de 3.000 milions de dòlars per intentar revolucionar la biotecnologia i aconseguir la reprogramació celular. El somni de la vida eterna encara queda lluny, no? Però Altos Labs és un dels intents més seriosos fins la data per apropar-nos a això. Així que, bé, a més, hi ha diferents milionaris d'aquests ficats aquí que han invertit en aquesta startup.
No sé per què no em sorprèn.
És que això s'ha vist en moltes pel·lícules, no?
Sí,
o sigui, ja s'ha vist.
És peliculero, eh?
Sí, 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 però bé, mira, aquí ja...
Sí.
Bé, diu que la companyia no explica qui ha invertit tants diners, però s'apunta a que Jeff Bezos, l'ex-CEO d'Amazon...
No em diguis.
Que seria un dels principals inversors, qui estaria doncs, darrere d'aquesta enorme quantitat de diners. I bé, doncs, segons també es descriu en alguns mitjans, estaria també Yuri Milner, que és un multimilionari rus que ja en el passat va invertir en Calico Labs, la startup que dedicada a l'estudi de la longevitat, o com es digui això?
Sí, longevitat.
Això. I per tant, doncs, que també doncs, està ficat en això. I bé, doncs, en tot cas, que sapigueu que hi ha una startup que té 3.000 milions de dòlars i que està juntant els millors científics del món per intentar fer això, reprogramació celular sí. I que doncs, acabem en un objectiu molt llunyà, no? Doncs, tenir la vida eterna, però com a mínim en un objectiu més proper a allargar-nos encara més la vida.
Bé.
O no,
No ho sé. No sé què dir-te, eh?
Jo tampoc, la veritat.
No sé. De vegades aquestes coses...
Sí. Bé, ja veurem com acaba sortint, no?
Sí, ja ho veurem. Que inverteixin, home, que inverteixin.
Sí, que es gastin els diners,
sí,
ja està bé, home.
Sí, tenen diners, que se'ls gastin, sí. Carai.
Potser, mira, investigant això descobreixen alguna altra cosa que col·labora
amb
la malaltia, no?
De vegades, sí.
Ara també dius, tot això, aquests diners els podríeu invertir per intentar curar algunes malalties, no?, que encara no tenen curació, però bé, en tot sí. cas, aquí queda. Ara parlarem, abans hem parlat de patinets i ara parlarem d'un altre mètode de mobilitat, com són... jo crec que la paraula aeri, no?, o vehicle aeri, ja ens l'haurem de posar molt en el nostre cap perquè doncs, sembla que ja arriben i ja començaran a ser una realitat molt propera.
Sí, és que, en doncs, sèrio?
Sí. I és que, mira, els aerotaxis de l'empresa Autoflight aterren a Europa, tindran base a Alemanya i aspiren a operar al 2025, que això és ja mateix. Així doncs, bé, doncs...
Tu veus això? Ho veus? Sí.
A mi encara em queda una mica lluny, la veritat. Jo, o sigui, puc veure un aerotaxi, val? Ho podria entendre... O sigui, jo crec que ha de complir uns requisits, no?, perquè et portin amb un taxi d'aquests. Ha de ser un recorregut bastant llarg, és a dir, no sé, no? O millor d'una punta a l'altra a Barcelona, sí. Però clar, és que si tens edificis pel mig, ha de tenir... Com un heliport, no? Una zona on aterrar, però bé, en tot cas, doncs bé. Autoflight és una empresa, una tecnològica xinesa, sí. Que ha desenvolupat, desenvolupa vehicles EV-TOL, no? Que són, bé, doncs, aeronaus elèctriques que volen i aterritzen en vertical, no? Això són els vehicles EV-TOL, per si ho veieu també en les notícies, doncs bé, que sapigueu que és això. I bé, doncs, aquesta startup amb seu a Xangai acaba d'anunciar la creació d'un equip en l'aeroport d'Augsburg, a Alemanya, que estarà dirigit per un veterà del sector, Mark Henning, que és exdirectiu d'Airbus, i amb més d'un quart de segle d'experiència a la indústria de l'aviació. I bé, doncs, el model que han presentat, no?, és el B1500M. És un vehicle totalment elèctric, que per aquí, molt bé.
Sí, no? I tant.
I doncs que també que té 8 hèlices d'elevació per pujar, no? Per
enlairar-se.
Per enlairar-se i aterrar. I bé, doncs unes altres dues hèlices al darrere, a la part posterior, per tenir l'empenta cap endavant, no?
Sí.
A més té una ala fixa. Té una velocitat de creuer de 200 km per hora i una capacitat de traslladar entre 3 i 4 passatgers. El màxim de la seva càrrega, el màxim pes que pot carregar són uns 250 pot fer 250 quilòmetres, sense haver-se de carregar un altre cop. I bé, doncs, veurem si ja s'acaba implementant i acaba sent realitat, però la veritat és que l'empresa ja està doncs, fent les maniobres per estar aquí a Europa el 2025. I bé, doncs, potser ho veiem més aviat que tard, això, no ho sé.
Has dit el preu en algun moment?
No, la veritat és que no ho posa.
Quan costarà volar?
No ho posa. Però bé, doncs, sembla que ja han fet algunes proves amb èxit, no? Amb un vol inaugural amb aquest model d'aerotaxi. I doncs bé, veurem si finalment ho acabem veient. Però ja et dic que aquí a Alemanya ja s'estan... ja s'estan desplegant. I, de fet, hi ha una altra empresa, en una altra notícia també que llegim, que també està invertint en, aquesta, en aquest tipus de negoci, com és Boeing, l'empresa Boeing, que és tan famosa amb els seus avions, no? Doncs ha invertit 450 milions de dòlars en Whisk. És una empresa d'aerotaxis, que ells diuen que són aerotaxis del futur, no? El cotxe volador de 100 milions de dòlars que es va veure el 2017, que mai va acabar de volar, però aquella empresa, que es deia Kittyhawk, va acabar doncs, sent el que es va acabar creant el 2019 com a Whisk Aero, no? I ara aquesta startup es forma amb un soci important, que és Boeing. O sigui, per posar-nos, no?, una miqueta en situació. Va començar amb un cotxe volador el 2017, no va sortir, no van aconseguir que volés. Després, el 2019, van crear una altra empresa arrel d'aquella, Whisk, i ara Boeing s'ha associat amb Whisk.
Molt bé, molt bé.
450 milions de dòlars per aquesta empresa perquè doncs, faci doncs, els aerotaxis, no? I bé, doncs, segons els responsables de Whisk, amb aquesta inversió podran ampliar de forma notable la seva plantilla de 350 persones i accelerar la posada en marxa d'un servei de taxis aeris autònoms. L'objectiu és tenir-la llesta en 5 anys i que la seva flota de taxis ofereixi 14 milions de vols anuals als prop de 20 països en tot el món amb emissions zero, també. Serien vehicles com els que dèiem abans, eVTOL, aquests, eVTOL. En Estats Units, no s'ha validat encara cap aeronau elèctrica com aquesta, però a Europa no s'espera tenir tampoc el marc regulatori, com a mínim el 2023. És a dir, ja s'està movent una miqueta per tenir una normativa, no? Clar, si tu tens aerotaxis, has de regular, igual que passa amb els patinets, no, quan han fet tard, però en aquest cas encara amb més motiu, perquè el trànsit aeri, clar, s'ha de regular d'alguna manera.
No ho veig.
No tindràs controladors aeris.
No ho veig, això, Raül.
Ja, no ho sé.
Tu t'imagines per qui roda veure taxis volant?
No ho sé. Mira, i de fet, una tercera notícia arrel d'això. A Regne Unit ja s'està creant el primer aeroport també d'aquests tipus de vehicles, els eVTOL. Així que, bé, a Alemanya hi ha una seu d'una empresa, el Boeing que inverteix 450 milions de dòlars en aerotaxis també, i al Regne Unit doncs, ja s'està fent el primer aeroport d'aquest tipus de vehicles. S'ha fet en col·laboració amb la marca Hyundai i, doncs bé, diu que el repte és convèncer els escèptics d'aquest tipus de vehicles i que, bé, que ja que serà una realitat el 2027 o 2028, diuen.
I tu t'hi pujaries?
Home, si està molt testat i...
Ah, amigo. Clar, si està molt testat.
Clar. O sigui, jo imagino que al principi tothom serà com una mica, no?, reaci, perquè quan surt una cosa nova...
Bastant.
Sí, quan surt una cosa nova sempre és una mica difícil. Però si es fa... Clar, és el que et comentava abans. Per un viatge roda a Tarragona, doncs potser no et cal un aerotaxi, no? T'imagines aquí al mig de la plaça un heliport d'aquests?
És que estic al·lucinada.
Imagina't, veus? Canviem aquí la plaça dels Pins, no?, que l'hem fet fa poc. Però, no sé, una altra plaça li posem...
La de la Sardana.
La de Sardana. Li posem al mig un heliport d'aquests, un aeroport, d'aquests vehicles que pugen i baixen. Perquè a més no necessiten tampoc zona de... O sigui, només necessita una zona com un helicòpter, diguem, no? Que és una zona rodona.
Sí, però quina alçada puja?
No ho sé. No ho he vist.
Molt alt tampoc deu volar, no?
No, clar, és que... Clar, i pensa que fan 250 quilòmetres de recorregut, no tenen, com a mínim aquest que comentava abans dels Autoflight, que eren d'empresa xinesa. Però en tot cas, no posa quina alçada agafa, però sí que agafa els 200 quilòmetres per hora, aquests Autoflight. No crec que voli massa alt, o sigui, deu ser com... Potser segurament menys que un helicòpter, segurament. Però per volar d'un lloc a un altre així, no? Segur que pots fer. Ara, i si un dia agafes també tempesta?
Jo no ho veig, ja et dic que no ho veig.
No ho sé.
No.
Ho haurem de veure. Ja et dic que espera't 3-4 anyets que els tindrem aquí, ja veuràs, eh?
Jo ho dubto, eh?
Home, aquí roda no, però...
Home, ja.
En veurem
però
volar.
Però que ho dubto.
Bueno. No ho sé. També, Sònia, ara parlem d'una notícia segurament, com a mínim, més esperançadora. És veritat que aquests cotxes que comentaven, aerocotxes que comentava abans, són també que no contaminen, no? Són són elèctrics, però en tot cas parlem també d'un altre material ecològic. En aquest cas, han convertit tonelades de plàstic no reciclable en blocs de construcció, que serien com blocs de formigó, no? I així poden construir diferents tipus de cases. Així que més de 100 tonelades de plàstic ja han estat convertides en aquests blocs. És el que està fent l'empresa Bifusion, una empresa que té seu a Los Angeles, i que mitjançant un procés de vaporització i compressió dona forma als plàstics en blocs, que els hi diuen Biblocks, i poden utilitzar-se per la construcció en tenir una resistència tan alta com el formigó. Per tant, Déu-n'hi-do el que aguanten aquests blocs de plàstic que no es podia reciclar. Com a mínim se li dona una segona vida a aquest tipus de material, no? I bé, aquesta empresa, Bifusion, aquests blocs de Bifusion tenen una resistència suficient com per ser utilitzats en qualsevol tipus de construcció. Parlem des de cases fins a parades d'autobús, murs, tot tipus de barreres que puguem veure, per exemple, al carrer. Val? Tenen una espècie de mides base, no? Que serien de 16 per 8 per 8 polzades, uns 40 per 20 per 20, o sigui, 20 centímetres, tampoc és gaire gran, però en tot cas són molt adaptables i, com diem, tenen molta resistència. I segons descriuen, des de la companyia, els blocs són més lleugers que el seu equivalent en ciment, aproximadament uns 4,5 quilos menys. Per tant, també serien més fàcils de transportar. Per tant, Sònia, bones notícies perquè podem reciclar plàstic que no era reciclat, fent aquests blocs que són tan durs com el formigó per construir qualsevol tipus de cosa, sigui casa, sigui el que sigui, o qualsevol cosa, no?, d'urbanisme públic, i fer-ho amb això, amb plàstics que no podien ser reciclats i ara poden tenir una segona vida. Tot el que sigui reciclar, no?, sempre ens agrada això, eh?
Sí, i si reciclem bé, doncs millor.
Això també, eh?
També és una altra.
Sí, sí, sí.
Però sí, clar.
Bé, també continuant amb més tecnologia, comentar també que com sabeu, encara segueix, ja no tant, ha baixat una miqueta ja, però encara continua aquesta crisi dels semiconductors, no? I que no hi ha, tots els semiconductors estaven, una gran part dels semiconductors, la majoria s'estaven creant al continent asiàtic, i Europa ha mogut fitxa per intentar garantitzar el seu subministre. També vol reduir costos i retallar la seva dependència dels grans dels llocs on es crea més producció, que són la Xina i Estats Units. Així doncs, durant una intervenció en el Fòrum Econòmic Mundial, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va traçar una fulla de ruta que seguirà l'organisme a curt termini i que s'ha marcat algunes tasques. La primera, ja per al pròxim mes, presentar una llei dissenyada per impulsar el sector de la fabricació de semiconductors en territori europeu. I com és una cosa que es necessita en pràcticament tots els productes que tenim en el mercat, Europa ha decidit, crec que amb bon criteri, segurament també una mica tard, però bé, amb bon criteri, llançar també la seva indústria d'aquests semiconductors per no haver de dependre d'Àsia i d'Amèrica. I així tenir les seves pròpies fàbriques d'això. I bé, va dir que la quota del mercat mundial dels semiconductors d'Europa és només el 10% i en l'actualitat la majoria dels subministres provenen d'aquests productors fora d'Europa. I aquesta dependència incertidumbre, no?, que et deixen,
incertesa, sí.
La incertesa que et deixen, simplement diu que no es pot permetre. Així von der Leyen, la presidenta del Parlament Europeu, de la Comissió Europea, que va concretar que l'objectiu que persegueix Europa és que el 2030 s'aconsegueixi concentrar el 20% de la producció mundial de microxips. Veurem si ho aconsegueix, però com a mínim s'està traçant una fulla de ruta, que ja és molt, i jo crec que s'havia d'haver fet abans, perquè sempre es depèn d'altres. Quan depens d'un tercer, et poden marcar el preu que vulguin, i bé, ja saps que quan hi ha producció i hi ha poca, s'ho queden ells. encara seguim amb el tema dels cotxes que no acaben de sortir tota la producció que cal. És veritat que s'ha accelerat una miqueta, s'ha retallat una miqueta amb el tema de temps de producció. Però bé, doncs, tot tipus de productes que s'estan retrasant perquè no tenim productes semiconductors, xips ni tot això. O sigui que, com a mínim, una bona notícia que Europa decideixi produir els seus propis productes directament. No?
Sí, sí, i tant.
I bé, Sònia, acabem parlant de dues cosetes. Una, de l'espai, que doncs, sempre ens agrada mirar una miqueta amunt, i una altra, de la criptomoneda, que sé que ho estàs esperant.
No, i tant. Sí. I tant que sí.
Val. Bé, en primer lloc, parlem de l'espai, i és que l'últim descobriment del Hubble és un forat negre que, en comptes de... Com sabeu, els forats negres normalment es mengen les estrelles. Sí. Se les empassen, no?, i desapareixen. Bé, doncs en aquest cas han trobat un forat negre que crea estrelles.
Mira que bé.
Has vist? És molt curiós.
A la inversa, no?
Sí. Bé, així doncs el Hubble ha descobert doncs, això, no? La seva última investigació ha localitzat un forat negre, es diu que està al cor del Heinze 210, una galàxia molt petita, que està situada a 30 milions d'anys llum de distància amb la dècima part de les estrelles de la Via Làctea i que destaca per això, no? Que en comptes de destruir les estrelles, doncs en crea. Les observacions que ha aconseguit el Hubble han permès a un equip d'investigadors liderat per Aim Reins, no?, de la Montana State University, comprovar que aquest forat negre situat al centre d'aquest univers que comentàvem, el Heinze 210, ha contribuït a la formació d'astres. En concret, el telescopi les ha proporcionat una imatge clara de la connexió existent entre el forat negre i una regió veïna de formació estel·lar de la que doncs, se separen 230 anys llum. Per tant, doncs, és curiós, no?, que sempre havíem conegut els forats negres com una cosa que sempre s'ho empassa tot, i en aquest cas aquest és diferent. Per tant, doncs, també aquí una miqueta el desconeixement que seguim tenint de l'espai, de tot el que no sabem. Però bé, doncs en aquest cas potser ens trobem acabem veient més estrelles de les que
imagina't,
de les que hi ha ara, no?
Un univers per descobrir, no?
Sí, mai millor dit, exactament. I bé, doncs criptomonedes, Sònia, que sé que ho estàs esperant, que volies posar al dia, vinga. Estan de capa caiguda. Uix, molt, ui, molt ui. Però molt, el Bitcoin, de fet, val, que sí? És la moneda, diguem, que sol marcar una miqueta com va tot, no? Doncs bé, no ha començat gens bé el 2022, ni pel Bitcoin ni per la majoria dels inversors de totes les criptomonedes, i és que el conjunt del mercat ha experimentat una enorme caiguda que el passat divendres va fer perdre als propietaris de les criptodivises 204.000 milions de dòlars en 24 hores, segons dades del CoinMarketCap. És un descens molt acusat dels últims dies. També és veritat que la borsa també està en caiguda, però la veritat és que com ha caigut la criptomoneda en general és una passada. Així doncs, en el que va d'any, aquest 2022, el valor del Bitcoin ha baixat al voltant del 17%, el que ha borrat aproximadament el 75% dels seus guanys del 2021. No obstant, no és una de les grans criptomonedes que més ha patit aquest patiment del mercat, no? Aquest enfondament del mercat. Ethereum va baixar també a prop del 25% des de l'1 de gener. I Solana, una altra criptomoneda, un 30%.
Sort que no tinc criptomonedes.
Déu-n'hi-do,
Perquè ara m'agafaria...
Vols saber el valor actual ara mateix del Bitcoin?
Un encobriment m'agafaria ara mateix.
Recordes? No sé si recordes, 67.000.
60 i pico mil.
Va arribar,
sí,
eh?
Sí.
33.573 ara mateix.
Quina ruïna.
I acaba de pujar, perquè ahir estava en 30... O abans d'ahir estava en 30.000. Així que, Déu-n'hi-do,
Sí, sí.
Sí, sí, sí. I és que, doncs bé, les criptomonedes estan ara mateix en el nivell més baix des del passat juliol del 2021, quan també va passar per una important depressió per després recuperar el valor progressivament fins a acabar amb el seu pic més alt, això sí, el pic màxim, que és el que comentàvem ara, d'uns 67.000 dòlars que valia el Bitcoin, això per marcar una criptomoneda, com sempre diem, n'hi ha moltes, el sí, famós sí. És el Bitcoin, però n'hi ha moltíssimes criptomonedes. I com diem, doncs bé, doncs la borsa també estava en hores baixes, ja que, doncs bé, en especial als Estats Units va experimentar fortes caigudes en les últimes setmanes com a conseqüència de l'anunci del enduriment de la política monetària de la Reserva Federal dels Estats Units per tractar de refrenar la inflació, el que suposarà que hi hagi menys diners en circulació. Però bé, doncs tot això de les criptomonedes també va una miqueta perquè doncs ja s'estan prenent mesures en més països per prohibir el minat de criptomonedes. A Rússia ja el Banc Central ha proposat prohibir la mineria de criptomonedes. Al Kazakhstan, molts dels miners xinesos que acabaven instal·lant-se allà doncs també s'està mirant de capar-ho. I a Europa, doncs, Alemanya té un 4,48% de la mineria mundial. I Irlanda també, però també s'està mirant en aquests països de veure com ho acaben regulant i totes aquestes mesures doncs, han fet que també el Bitcoin baixi encara més. El Bitcoin o la criptomoneda en general, vaja.
Sí, sí, doncs ara és moment de comprar, llavors.
Sí, clar, és que jo ja et dic, jo no sóc ni molt menys... o sigui, em produeix curiositat anar seguint què és
sí,
el que
sí,
passa.
Sí, sí, és curiós.
Però no en tinc ni idea, la veritat. I sí que és cert que hi ha gent que he vist alguns tuits que posen que ara és moment de comprar, però també he vist altres que deien que inclús el Bitcoin podria baixar fins als 10.000 dòlars. O sigui, clar, d'aquí te'n refies. És que jo no ho sé. També és veritat que bé, doncs, hi ha diversos articles que diuen que si vols invertir, millor inverteix una cosa que és més segura. Aquí és la criptomoneda és molt volàtil, ara.
Sí, sí, és ja veritat.
Cadascú que faci...
No, jo és per curiositat, no penso invertir en res, no? Tampoc.
Bueno, mira, cadascú...
Tampoc puc fer-ho, però vull dir...
Ara hi ha moltíssima gent, la veritat, que està invertint en criptomonedes, però...
Molt bé.
Jo recomano que s'informi una miqueta.
Sí. Sí. És arriscat. Ho deixem aquí.
Fins aquí, sí.
Tornem amb més tecnologia dimecres.
Aquí estarem.
Adéu.
Bon dia.